Simón Bolívar, el Libertador d'Amèrica, va ser el cabdill militar que en la seva lluita contra els espanyols va posar en marxa un nou estat independent, la Gran Colòmbia, un territori que abarcava les actuals Colòmbia, Venezuela, Equador i Panamà. Aquest estat només va durar una dècada, esmicolat en diverses repúbliques encapçalades per militars. Al final del somni de Bolívar va coincidir gairebé amb la seva mort. Però què hauria passat si la Gran Colòmbia s'hagués consolidat com un estat fins als nostres dies?
Si el nas de Cleòpatra hagués sigut més curt, el món seria diferent.
El nas de Cleòpatra, una hora a Catalunya Ràdio per endinsar-nos en allò que mai no va arribar a passar. Amb Enric Calpena.
Els Estats Units de Colòmbia, més coneguts com la Gran Colòmbia, no van tenir un naixement fàcil. Encara que avui en dia encara es reconeix el general Simón Bolívar com el gran factor de la independència, el cert és que la política del Libertador, com li deien, va estar a punt de desfer per sempre la naixent república. La lluita contra les tropes colonials espanyoles per part dels terratinents criolls va facilitar la formació d'exèrcits agrupats a l'entorn dels cabdills militars que encapçalaven la lluita contra l'exèrcit espanyol. Al voltant de Bolívar es van agrupar uns quants d'aquests generals autoproclamats, tots ells forts en determinats territoris. Sobretot ells en destacaven dos, Francisco de Paula a Santander, a Nueva Granada, i José Antonio Páez, a la regió de Venezuela. Quan es constitueix la Gran Colòmbia al voltant del 1820, Bolívar en serà el president i Santander el vicepresident, però de seguida sorgirà l'enfrontament. La visió política de Bolívar és cesarista i centralista, mentre que Santander vol un estat federal i democràtic entre les diverses regions de la Gran Colòmbia. La recent nascuda república es divideix entre bolivarians i santanderistes, cosa que aprofita Páez per proclamar la secessió de Venezuela al mateix temps que ho fa també l'estat d'Equador. Santander s'ha d'exiliar, acusat d'intentar matar Bolívar, i Bolívar finalment mor al 1830 i Santander, a la tornada, és elegit president de la República de Colòmbia, que només comprenia l'actual estat federal de Nova Granada. Malgrat alguns intents d'aproximació pacífica, finalment un cop d'estat a Venezuela el 1835 fa tornar a renaixer la Gran Colòmbia sota la forma d'un estat federal presidit per Santander. Durant tot el segle XIX, la tensió entre els dos grans estats federals atlàntics, Venezuela i Nova Granada, estaran a punt de trencar el país de nou, però el segle XX consolidarà definitivament la república federal més rica i poblada de l'Amèrica Llatina actual. Sempre a nosaltres, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
Sembla estrany que un país que ara podem dir que és força pròsper i que a més té una vida normal i corrent, diguéssim, no, sense especials grans conflictes, hagi tingut una història tan absolutament atabalada i complicada i violenta com, i no fa tant, diguéssim.
Sí,
eh?
El que passa que això
fa 120 anys, diguéssim, de tot
passa
això.
Passa una mica a tots els estats del món, diguem-ne, qualsevol estat del món ha tingut una història atabalada, diguem-ne, no hi ha cap que no l'hagi tingut.
Sí, però tan propera, no?
Sí, però fins i tot dels Estats Units d'Amèrica, per posar un exemple, els germans del nord també han tingut una història amb una guerra de secessió duríssima, també han tingut moltes dificultats, potser no tantes, però també les han tingut. I el Brasil potser no han sigut tan explosives, no tan evidents, però també és un país que ha tingut crisis internes molt profundes i el cert és que continua pagant-ne bona part de les conseqüències. Per tant, els Estats Units de la Gran Colòmbia doncs han tingut una història torturada.
Sí, tothom li diu la Gran Colòmbia, els Estats Units ha quedat pel... Es diuen Estats Units de Colòmbia, sí, de fet, tothom sí, diu la Gran Colòmbia, sí. I en canvi els Estats Units ha quedat pels del nord,
sí,
però
ja sabeu que això...
Ells s'emprenyen molt, quan els dius això, sí.
Això dels noms va com va, perquè també molt sovint Estats Units d'Amèrica simplifiquen dient els d'Amèrica o els americans, i evidentment això ofèn a la resta de la gent dels continents, no? Sí, sí. Per tant, una història torturada. Una història torturada que té un origen en la crisi de l'estat espanyol en el segle XVIII, diguem-ne, perquè, és clar, la guerra independent de les colònies americanes, de les colònies espanyoles a Amèrica, és una guerra que es precipita en bona mesura per la descomposició de l'estat espanyol.
Perdona una cosa, Oriol, per aclarir-nos una mica, quina part d'Amèrica estava controlada per Espanya en aquell moment, diguéssim, finals del 18, principis del 19, abans de la guerra del francès, eh?
Sí, sí.
Perquè no tota Amèrica estava controlada, encara que la divisió és tota Sud-amèrica, estava controlada, i tot Centroamèrica, no és exactament així.
Anem a intentar fer un mapa. Des de la zona de la Terra del Foc, és a dir, des de l'extrem sud de l'Argentina i de Xile, per entendre'ns, controlat de forma bàsicament nominal, perquè no hi havia pas gaire presència de ningú, tampoc ara, menys en aquella època, doncs des d'allà baix de tot, fins a la zona, gairebé fins al Canadà, fins a la zona de Califòrnia, Oregon i tots els estats que ara formen part dels Estats Units d'Amèrica, com Arizona, Colorado, etc, etc, que per això tenen noms hispànics, noms espanyols. Per tant, tot aquest territori formaria part de l'imperi colonial espanyol d'Amèrica, amb excepcions. D'acord? No tot aquest territori. Quines són les excepcions? La més gran, la més evident i la més impressionant de totes, el Brasil. El Brasil, que ocupa gairebé la meitat del territori de l'Amèrica del Llatina o de l'Amèrica del Sud.
En aquells moments era més gran del que és ara, eh?
Sí. Encara que ara continua sent força gran, diguem-ne. Sí. 100, en aquest moment amb uns 180 milions d'habitants en el Brasil, gairebé 200 milions d'habitants. Per tant, continua sent un monstre demogràfic, malgrat algunes pèrdues territorials precisament a favor de Colòmbia i d'aquesta gran Colòmbia, no? Per tant, l'excepció més clara, la més important i la més evident, el Brasil. Però després també hi havia altres excepcions en territoris que resultaven perifèrics per al control espanyol, territoris a vegades costaners que quedaven molt lluny dels àmbits de poder espanyols. Posem-ne algun exemple: les tres Guianes, és a dir, els territoris que quedaven entre Venezuela i el Brasil, zones de costa molt llunyanes al control hispànic, al control a les ciutats i a les fortificacions espanyoles, i que per tant eren aprofitades com a base d'aprovisionament, com a base marítima per part de les colònies de les potències europees.
Nius de pirates, bàsicament, perquè eren amb selves impenetrables.
Correcte, que per terra eren molt difícils d'atacar.
Ara són molt més explotades i és un altre concepte, però en aquells moments era bàsicament fortificacions a la costa i poca cosa, i un territori que vés a saber on acabava.
Per això les tres grans potències europees marítimes d'aquell període, del segle XVIII, etc, etc, cada una d'elles té un tros de costa entre Venezuela i el Brasil que li serveix com a base per l'acció dels seus corsaris, ells no dirien pirates, dels seus corsaris, o com a lloc de subministre d'aigua dolça per les seves flotes de guerra, etc, etc. Aquestes potències són, evidentment, el Regne Unit, França i Holanda, cada una amb una Guyana. La Guyana holandesa, per exemple, anomenada actualment Surinam, i que és el lloc d'origen d'alguns jugadors del Barça de futbol. Per exemple, el Frank Rijkaard, si no m'equivoco, és d'origen surinamès, o amb jugadors holandesos d'aquest tipus tenen origen en el Surinam, diguem-ne. Altres àmbits o altres excepcions del control hispànic, en aquest gran àmbit que és Amèrica Llatina, també en zones de costa molt difícils de penetrar, seria, per exemple, Belize. Belize és un territori, actualment un estat independent, a l'Amèrica Central, que molta gent potser no sap ni que existeix o que no ha sentit mai el nom, i que es correspon està a l'alçada de Hondures, més o menys, per situar-lo, i que és una zona, Hondures-Guatemala, era una zona de molt difícil penetració també per terra, una costa plena de mosquits, una costa que ningú volia, que els espanyols no s'hi van interessar mai, i que per tant va ser objecte d'apropiació per part dels britànics en aquell moment.
Després unes quantes illes del Carib, d'aquelles més petites o més grosses, però no gaire grosses mai.
Com per exemple Jamaica, potser la més...
La més important, sí.
O Haití en mans dels francesos, Jamaica en mans dels anglesos, Haití en mans dels francesos, i que constituïen bases per les flotes, per l'acció de les flotes britàniques, franceses i holandeses.
Sant Martin, Sant Kitts, que ja són absolutament minúscules, n'hi ha diverses, Bermudes una mica més al nord, etcètera. Però ja estem parlant de bases, estem parlant de territori.
Hem d'entendre que les potències europees, britànics, francesos i holandesos, per entendre'ns, no podien disputar el control del territori central de l'imperi espanyol, Amèrica, no el podien disputar perquè la capacitat de mobilitzar exèrcits ultraoceànics, és a dir, agafar un exèrcit a Anglaterra, carregar-lo en vaixells i enviar-lo a lluitar a Amèrica, era molt limitada. Era molt difícil enviar grans exèrcits. Per tant, els exèrcits colonials sempre eren petits. Per tant, cada vegada que un exèrcit colonial, per definició petit, topava contra població ja assentada, contra població europea ja assentada, tendia a perdre. Per tant, és normal...
Podien fer incursions de pirata, diguéssim, o de corsari, digue-li com vulguis, però poca cosa més.
Clar, els britànics no es podien plantejar, i quan s'ho van plantejar, en general van perdre, sempre, no es podien plantejar assaltar manu militari una de les, dels nuclis centrals de poblament hispànic a Amèrica. No es podien plantejar conquerir Mèxic, no es podien plantejar conquerir el Perú, no podien. Igual que els espanyols o els europeus en general no es podien plantejar conquerir estats asiàtics consolidats en aquell moment, en el segle XVIII, com la Xina, etc. No es podia. Per tant, les potències europees, l'únic que es podien permetre, britànics, francesos i holandesos, l'únic que es podien permetre era controlar els àmbits perifèrics del control hispànic, allà on no hi havia població espanyola clarament assentada, i aquests són els àmbits en els que es van instal·lar aquestes potències.
Però tot això peta, diguéssim, amb la guerra del francès, però sí, no per casualitat, diguéssim, no és perquè la invasió del territori hispànic les guerres napoleòniques fa que provoqui la independència, sí, sinó que és el catalitzador, diguéssim, d'uns problemes que hi havia de fons.
Bueno, és que, a veure, d'entrada, les guerres napoleòniques són grans guerres, i és un cicle de guerres brutal, que transforma el mapa del continent europeu i que té un impacte colossal en la història d'Europa. Per tant, les guerres napoleòniques per elles mateixes expliquen moltes coses. Ara, és evident que les guerres napoleòniques, per molt grans que siguin, no expliquen tot el que va passar a Amèrica Llatina. No ho expliquen. Recordeu que no hi ha ni un sol soldat napoleònic que posi un peu en territoris colonials espanyols.
Tenen plans, però no arriben a fer-ho. Sí.
Per tant, és evident que les guerres napoleòniques són molt importants.
Perquè prou feina tenien a Europa, diguéssim. No.
Però no prou importants com per explicar que l'imperi espanyol es desfaci del tot. Llavors, per què es desfà l'imperi espanyol del tot? Aquí hi ha un problema d'explicació, que és el següent. La historiografia espanyola, des del segle XVIII, la historiografia borbònica espanyola del segle XVIII i posteriori, segle XIX i segle XX, ha construït, ara faré una afirmació d'aquestes dures i fortes, diguem-ne, una mica polèmiques, ha construït un mite, que és el mite del reformisme borbònic. És a dir, la historiografia espanyola ha seguit la propaganda que van fer els borbons quan van arribar al tron espanyol, que és dir, nosaltres ho hem arreglat tot, nosaltres ho hem millorat tot. L'època dels Àustries, els austracistes, eren una colla d'inútils que no sabien fer res.
Antiquats, més que res.
Sí, gràcies a la guerra de successió espanyola i el triomf de Felip V, ha arribat una nova dinastia, que és una dinastia moderna, deien els publicistes borbònics del segle XVIII i la majoria dels historiadors espanyols del segle XIX i XX, una dinastia moderna, que són els borbons, que ho ha reformat tot, que ho ha arreglat tot, i per tant Espanya, el segle XVIII, és una gran potència. Molt bé. Com es demostra que els publicistes borbònics del segle XVIII i els historiadors espanyols del segle XIX i del segle XX estan equivocats? Es demostra senzillament constatant que la primera vegada que l'estat espanyol es va posar a prova de veritat en alguna cosa, es va desintegrar. Del tot. Tot el sistema de reformes del segle XVIII, tota aquella suposada grandesa, va durar un buf en la història. La primera vegada que algú va bufar, el castell de cartes es va ensorrar. Es va ensorrar en l'imperi americà, es va ensorrar en l'imperi espanyol a Amèrica, perquè cada colònia se'n va anar pel seu compte, i Espanya no va estar en condicions de recuperar-les mai més. I no només això, sinó que l'estat espanyol es va desintegrar fins i tot en el territori peninsular a Europa, diguem-ne, a la península ibèrica, perquè n'hi va haver prou, perquè uns quants soldats napoleònics entressin en l'estat espanyol de l'època perquè la monarquia s'ensorrés, Carles IV abdiqués, el seu fill es fotés a plorar i també renunciés al tron, perquè l'exèrcit espanyol es rendís massivament a tot arreu. Per tant, l'estat borbònic va ser un castell de cartes que es va ensorrar la primera vegada que es va trobar amb un enemic de debò. En versió americana, això vol dir que la independència de totes les colònies americanes.
Però ara sonarà molt estrany, però per què volien la independència els americans? Ho dic amb la flor a la mà, diguéssim,
Sí. D'entrada, segurament, perquè la llibertat és temptadora.
Sí, el que passa, insisteixo en el paper de la flor a la mà, si tu ets descendent d'espanyols o descendent de la potència colonial, encara que siguis de qualsevol lloc, i com els anglesos a la Índia fins als anys gairebé 50 del segle passat, i vius a la manera de la potència colonial, o sigui l'espanyola, i tu domines el territori, i a més els indígenes els manes tu, i els indígenes que prosperen són els que s'avenen amb aquest tipus de pacte i per tant es fan espanyols de segona generació. No entenc per què vols la independència, quan realment la teva potència colonial et tracta tan bé i et facilita que tu visquis
ja,
tan bé.
Ja.
No, no, ho dic així perquè és veritat.
No, està bé, està bé fent-ne la reflexió, està bé fent-ne la reflexió.
Clar, jo entenc que els indígenes la vulguin, però, però que les classes dominants, que són els que portaran endavant la independència d'Amèrica, la vulguin, se m'escapa una mica.
Va, jo faig una reflexió, no sé si serà del tot encertada o no, però com a mínim que convidi els nostres oients a pensar-hi una mica, diguem-ne. D'entrada, la llibertat és temptadora.
Sí,
i per
sí,
tant,
segur,
allò de, la idea de viure en llibertat tempta, tempta. Molt bé. Hi ha gent que està disposat a vendre la seva llibertat. Sí, molts. Tenim exemples a tonelades de la història dels humans.
Més d'aquests que dels altres, eh? Sí. Per això ho deia.
O sigui que la llibertat tempta, segur. Ara que la gent està disposat a vendre la seva llibertat, també, i que les èlits espanyoles a Amèrica estaven disposades a vendre la seva llibertat a canvi de la protecció i la seguretat que els oferia la monarquia espanyola, segur, segur, i ho havien fet durant molt de temps. Ara, també és evident que quan aquesta monarquia espanyola s'ensorra davant la primera alenada de les tropes napoleòniques i no en queda pràcticament res, insisteixo, és que pot sonar exagerat, però jo crec que és una anècdota preciosa i clarament il·lustrativa. Carles IV abdica i el seu fill es fot a plorar i renuncia a ser l'hereu, de tal manera que els espanyols es queden sense rei i Napoleó diu, ai, doncs me'n quedo jo la corona. Clar, aquesta és la consistència de l'estat borbònic a principis del segle XIX.
Que és un cas que els napoleònics, com ja sabem, envaeixen pràcticament mitja Europa o tres quartes parts. No passa enlloc més que això.
Clar.
No passa enlloc més, diguéssim. Hi ha substitucions, evidentment, a Holanda, per exemple, amb la creació de la República de Batàvia, o en d'altres llocs d'Europa, o a Nàpols. Però, en tot cas, aquesta dissolució absoluta del poder no passa enlloc més. A Àustria, quan entren, entren. Diguéssim, però quan surten, se'n van.
Clar.
I a Prússia són derrotats, derrotadíssims, però mantindran l'estructura del poder, molt malmesa, però la mantindran.
Clar, recordem una anècdota que també torna a ser una altra vegada molt il·lustrativa. Quan l'exèrcit napoleònic entra a la península Ibèrica i avança cap a Madrid, l'exèrcit espanyol es concentra en el sistema central per intentar aturar-los perquè no puguin passar de la meseta nord a la meseta sud i no puguin entrar a Madrid. Les tropes napoleòniques que s'acosten cap a Madrid es queden baix a la plana, a la meseta nord, d'acord, i veuen l'exèrcit espanyol posat dalt de les muntanyes.
No hi ha qui passi allà.
No hi ha Déu que passi. L'exèrcit napoleònic crida amb uns polonesos que tenien allà al costat, perquè
això,
els polonesos...
Això és una xulada del Napoleó, eh?
Sí, sí, d'acord, d'acord.
Sí, sí.
Però...
Que diuen, tots aquests amb una càrrega de cavalleria els dissolen.
Correcte. Criden els polonesos que tenen allà, quatre desgraciats polonesos, no perquè els polonesos tots siguin desgraciats, sinó perquè eren quatre, vull dir, i els hi diu, bueno, i ara carregueu muntanya amunt.
Té dues companyies. La primera és absolutament afusellada pels espanyols, però llavors envia tropes de terra al voltant que comencen a disparar els artillers. Llavors fa la segona càrrega i els artillers, entre els trets que els hi fan els soldats francesos per la muntanya, més la segona càrrega, s'espanten i se'n van.
I l'exèrcit espanyol abandona les posicions.
Sí, sí.
I l'exèrcit napoleònic entra a Madrid sense resistència.
Sí, per tant, a preu d'uns 150 morts...
Polonesos.
Polonesos,
perfecte,
bàsicament. Sí,
per
sí.
Tant, clar, si tu ets de l'èlit criolla, és a dir, dels descendents dels espanyols que viuen a Amèrica, tu ets d'aquest èlit, i has venut la teva llibertat a canvi de la protecció que t'ha d'oferir l'estat espanyol, i resulta que l'estat espanyol s'ensorra, sencer... davant de 150 polonesos,
sí,
entens de cop que el preu al qual has vengut la teva llibertat potser no val la pena.
Uh-huh.
Per tant, és obvi que les èlits espanyoles d'Amèrica, això que anomenem criollos, els fills dels espanyols d'Amèrica, no tenen gaire interès a gaudir de la protecció d'un estat que no els pot protegir.
Haurem d'avançar perquè si no el temps se'ns menjarà. La zona en qüestió és on aquests cabdills es van aixecant, els fills dels criolls, i destaca una figura, Simón Bolívar, com el gran general que encara li diuen el Libertador, l'home que aconsegueix portar al seu voltant les forces més importants i comença a derrotar els espanyols, de vegades és derrotar les coses com siguin, però aconsegueix aconsegueix, després de moltes lluites, més o menys controlar el poder amb aquesta zona, l'actual Gran Colòmbia.
Correcte. Hi ha altres grans libertadors, sí, sí, la història americana, Sant Martí, la zona d'Argentina, Sucre, etc.
Sucre és un dels que ajuda
sí,
a Bolívar.
Sí, sí. Molt rellevant també, i Bolívar. Bolívar sí, sí, potser és el més destacat de tots i el que ha passat més a la història i el més conegut de tots. Aquesta gent té una doble tentació. Una és la tentació de la independència davant d'aquesta Espanya que no els hi pot oferir res. L'altra és la temptació, el somni de la llibertat que ells han après estudiant a la França de la Revolució o estudiant la il·lustració prerevolucionària, o del somni de la llibertat que han intuït en la Constitució nord-americana, la Constitució dels Estats Units d'Amèrica, de finals del segle XVIII. Llavors, aquesta doble tentació de la llibertat de la comunitat nacional, de la llibertat de la colònia i de la llibertat individual i de la tentació de la llibertat els porta a aixecar-se, i Bolívar serà un dels capdills d'aquest sentiment. Aquest sentiment de llibertat i de desig de la llibertat sovint és només una excusa, un argument de propaganda per justificar la substitució d'un èlit funcionarial espanyola nascuda a la península Ibèrica, que ha de ser suprimida perquè em molesta, ha de ser substituïda per els descendents dels espanyols que ja fa 3 o 4 o 5 generacions que viuen a Amèrica. I per tant aquest component també hi és, aquest component de pura substitució de l'èlit que mana. En la barreja de tot això apareixen aquests capdills militars.
Alguns de tremendos i terrorífics perquè són una colla de cínics salvatges, hi ha altres d'il·luminats, altra gent demòcrates, entre cometes, perquè estem parlant d'una època una mica complicada, però, o liberals en el bon sentit, o sigui, és una barreja de gent, no és fàcil adjectivar-los tots ells.
No és fàcil perquè el que et dona el poder no és una estructura estatal, no hi ha una estructura estatal, no hi ha universitats que desenvolupin discurs, no hi ha mitjans de comunicació que generin un gran discurs, no hi ha una societat civil ben teixida, densa i ben... No, el que et dona el poder és que tu tinguis 4 replegats amb un fusell. Llavors, com que el que et dona el poder és que tinguis 4 replegats amb un fusell, això, aquest poder el pot tenir un que és un tio il·lustrat que ha estudiat i que és demòcrata convençut, sí, i un xalat que passava per allà, que portava un machete més gros que els altres, que espanten els que té al voltant i que recluta uns quants bastiots i els dona un
fusell. Explica moltes coses, diguéssim, clar, aquesta barreja. Sí, sí.
Clar, perquè no, el que et dona el poder és literalment, amb un territori tan immens com és tota Amèrica Llatina, amb una densitat de població espanyola o vinculada a les estructures de poder espanyola tan baixa, amb un territori tan immens, insisteixo, el que et dona el poder és que tu estiguis posat enmig del no-re amb uns quants fusells a la teva mà. I llavors ets l'amo d'aquell.
Bolívar aconsegueix, després de derrotar els espanyols, una pau precària, diguéssim, en el seu propi territori. Un territori que, a més, és immens, o sigui, perquè, en aquest sentit, és una mica més petit la Gran Colòmbia que proclama Bolívar, al voltant de 1820, perquè és un procés entre 1819 i 21, però pràcticament és molt similar a l'actual. I, esclar, amb aquest territori tan immens, amb un control tan laxe, els capdills militars de cada zona manen molt. I Bolívar, els 10 anys més o menys que durarà aquesta primera república de la Gran Colòmbia, fins a la mort de Bolívar, pràcticament, es passa l'estona intentant unificar allò que sembla inunificable.
Sí.
No?
Bueno, dues reflexions. Una, Mao Zedong, una vegada, Mao Zedong, el líder de la revolució xinesa, una vegada va dir: el poder consisteix en el radi de les bales dels meus fusells. Per tant, si això és vàlid... això és vàlid en el segle XX, a la Xina, també és vàlid a l'Amèrica del segle XIX. Cada capdill que tenia un fusell era l'amo d'aquell tros de territori. A més, aquest territori immens que ara tu comentaves, entenguem-nos, la Gran Colòmbia és un territori que té costa a l'Atlàntic, que té costa al Pacífic, que no és fàcil comunicar-se, que és un territori orogràficament molt torturat, almenys en algunes zones, en d'altres no, és molt pla, perquè clar, és un territori immens, té de tot, però tota la zona andina, totes les estribacions de l'extrem nord dels Andes són impracticables.
I la selva de l'Amazones, que té un bon tros. Sí.
No, hi ha Déu capaç...
no tenia tant en aquell moment, eh? No. És després que n'ocuparà més, però d'altra manera molt, eh?
Però no hi ha manera de passar per enlloc. Sí, sí. A la que t'allunyes de la zona de Caracas, de Maracaibo, etc., de la costa veneçolana, tot és selva i selva i selva, i no es pot passar. El fet de que no hi hagi continuïtat en la comunicació marítima, perquè no hi ha canal de Panamà en aquell moment, i per tant tu no pots passar de Caracas fins a Guayaquil, Caracas a en l'Atlàntic i Guayaquil en el Pacífic, fa que les comunicacions internes siguin catastròfiques. Sí, sí. Llavors, no hi ha manera de que hi hagi un estat central capaç de reclutar un exèrcit prou gran i desplaçar-lo prou ràpidament per tot arreu com per imposar el poder a la gent, diguem-ne. Mm-hmm.
Aleshores, quan es produeix una de tantes fractures, sí, ja cap a, entre Bolívar i el que era més o menys el seu segon, almenys el seu segon nominal, que era Santander,
sí,
que representen dues línies molt diferents.
Sí. Una Bolívar, que és, en teoria és un amant de la llibertat que s'ha educat en la Il·lustració, resulta que té tentacions cesaristes, és a dir, que vol manar, és autoritarista, té la tentació d'actuar una mica com un dictador, però això no ens ha de sorprendre, perquè Napoleó, que en teoria també és un fill de la Il·lustració, també tindrà una tentació de convertir-se en emperador, per tant, cap sorpresa. Santander, en canvi, representa que és més demòcrata. Més demòcrata perquè s'ho creu de veritat, o més demòcrata perquè necessita distingir-se de Bolívar. I una altra diferència entre els dos: un és més centralista, Bolívar és més centralista, Santander és més federalista. I finalment, amb la mort de Bolívar, o coincidint més o menys amb la mort de Bolívar, Venezuela i Ecuador...
Sí, és un any abans, però pràcticament, sí, sí, sí.
Venezuela, que vol dir el territori més atlàntic, més oriental, més a l'est, i Ecuador, el territori més pacífic, més a l'oest, trenquen amb la Gran Colòmbia i es separen.
Tot semblava perdut. Venezuela i Ecuador se separaven, Bolívar es proclamava dictador i Santander s'havia d'exiliar. Els dos grans protagonistes van intentar, cadascú per separat, motivar els seus seguidors per fer possible el somni de la Gran Colòmbia.
Y el primer paso que seguiremos para constituir esta gran nación, que es la República de la Gran Colòmbia, será centralizar nuestros gobiernos americanos. De no hacerlo, los enemigos obtendrán las más completas ventajas y seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles y conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que infestan nuestras comarcas. Centralizar es sinónimo de poder y mi deber como ciudadano americano es asumir todo este poder desde Caracas a Lima, desde La Paz a Quito.
Compatriotas, el momento de vuestra libertad ha llegado. Alentaos y reunid por un instante vuestros esfuerzos a los nuestros. En un instante de vigor y de actividad vais a recobrar el don más precioso del cielo, que sólo la seducción, la intriga, la perfidia pudieron arrebataros. Compatriotas, vuestro honor, vuestra felicidad reclaman imperiosamente vuestra más eficaz cooperación. Ausente de vosotros, oyendo siempre el ruido triste de vuestras cadenas, no he tenido otro consuelo que ver cubiertos los campos de Venezuela con los cadáveres de los bárbaros que os subyugaron.
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Mor Bolívar, torna a Santander.
Sí. Santander, que havia marxat a l'exili, que havia donat voltes per Europa i per els Estats Units d'Amèrica, torna cap allà, s'instal·la, fa pressió per aconseguir un règim federalista, intenta recuperar i trobar aliats dintre dels estats que acaben de marxar, que són Venezuela i Ecuador.
Ell és proclamat president de Colòmbia, que és un dels estats...
Colòmbia, la zona central de l'actual Gran Colòmbia.
Sí, sí, sí.
De l'actual Estats Units.
Nova Granada, el que ara li diuen Nova Granada.
Correcte. Sí. Llavors, ell és allà, intenta trobar aliats a Venezuela i a l'Equador i finalment els troba en alguns d'aquests cabdills militars que dèiem abans. En concret, en la zona de Venezuela, un cabdill, un general, que es diu José Tadeo Monagas i que encapçala un moviment que es diu La Revolució de les Reformes.
Que també és un nom fantàstic, eh?
Sí.
La Revolució de les Reformes és
una mica contradictori.
És com el Partit Revolucionari Institucional, que és aquelles barreges que sí...
Ho posen tot dintre.
Sí,
llavors,
sí, sí.
Aquest personatge triomfa en el seu cap d'estat i una de les reformes que comporta és la reintegració a Colòmbia o la recreació dels Estats Units de Colòmbia o de la Gran Colòmbia, per
exemple. De fet, la Gran Colòmbia haurà desaparegut només 5 o 6 anys, diguéssim.
Correcte.
I desapareix i torna a aparèixer, diguéssim.
Sí. I en realitat, una part, els colombians, diguem-ne, la part central, mai va reconèixer de veritat la independència dels altres i diu que era una pandilla de xalats que passaven per allà, diguem-ne. Per tant, també entenguem-nos en això. I, per tant, Venezuela es reintegra. El que passa que és una reintegració més confederal que federal. Més confederal que federal vol dir que, en general, el poder federal es descentralitza des del centre cap a la perifèria i la confederació és que les perifèries es posen d'acord en compartir unes determinades competències. Per tant, aquí, Venezuela, Ecuador, etcètera, etcètera, tenen molt de pes, però s'integren, comparteixen determinades competències amb el conjunt dels Estats Units de Colòmbia. El que passa és que aquest tipus d'estructura, tan confederal, afegit al fet de que és un territori immens, amb poca densitat, amb males comunicacions, etcètera, etcètera, determinarà una història del segle XIX plena de conflictes interns, plenes de crisis, amb una difícil consolidació política, amb molts cops militars, però també...
Atacs a potències estrangeres, sí. Potències estrangeres que ataquen...
Bueno, interessos britànics a favor de mantenir l'estabilitat de la Gran Colòmbia perquè li dona un soci comercial de referència en un mercat gran, perquè li serveix de contrapès als Estats Units d'Amèrica que si no amenacen amb expandir-se pel Carib, etc, etc. I per tant, sí, és una història torturada, tal com dèiem al principi.
Tot això és el que va passar després que Bolívar aconseguís tirar endavant el seu somni d'una gran nació americana, la Gran Colòmbia, o no?
Tot ha passat com havia de passar.
El present és com ha de ser.
O no?
Realment, la Gran Colòmbia no va poder prosperar com ha estat per les múltiples tensions que creaven els diferents cabdills dels departaments, sobretot per homes com Francisco de Paula Santander, José Antonio Páez o Juan José Flores. L'oposició a Bolívar era de caràcter secessionista i a la mort del Libertador, l'any 1830, la descomposició de la Gran Colòmbia va ser total. La secessió veneçolana va ser dirigida per José Antonio Páez, que va ser el primer president de la nova nació. A l'Equador va prendre el poder Juan José Flores. Finalment, i després de diverses vicissituds, la Gran Colòmbia quedava reduïda als territoris de Nueva Granada, el que avui seria Colòmbia, simplement, sota la presidència de Santander. Durant tot el segle XIX hi va haver intents més o menys seriosos de ressuscitar la Gran Colòmbia, però no es va aconseguir. De fet, el poderós germà del nord, els Estats Units d'Amèrica, trobaria en aquest col·laix d'estats més o menys petits i d'interessos enfrontats el marc apropiat per desenvolupar una política intervencionalista i neocolonialista que, fet i fet, va durar fins a finals del segle passat. Quina era la trampa? Oriol, l'hem dit una mica, però aviam.
Sí, no, la trampa està que nosaltres hem considerat que després de la separació hi ha un cop d'estat a Venezuela...
Que de fet hi va existir, però no va...
Però no va triomfar, i que nosaltres al fer-lo triomfar diem que va forçar la reintegració en aquesta Gran Colòmbia. El fet de que va fracassar doncs va impedir que la Gran Colòmbia es reintegrés.
Però tota la resta?
La resta era bastant veritat, diguem-ne. No, o sigui, no hi havia cap mentida explícita. Pot haver-hi divergències interpretatives, però jo em sembla que era veritat. Tot...
Anem a comprovar-ho, com es fa amb aquestes coses.
La prova del cotó.
La prova del cotó d'aquest programa, que és l'expert. Avui tenim amb nosaltres el doctor Javier Lavinya, professor d'Història Mèdica de la Universitat de Barcelona, que agraïm moltíssim de nou la seva presència aquí al NAS de Cleòpatra. Doctor Lavinya, què li sembla? Podia haver estat factible una Gran Colòmbia amb una forma més confederal que la primera Gran Colòmbia? La Gran Colòmbia va ser un somni fals? Què podia haver passat?
A veure, la Gran Colòmbia era possible, perquè havia sigut possible durant el període colonial. Existia la Gran Colòmbia. Existia el Virreinato de Nueva Granada, que tenia federadamente dos territoris. Que era, tres, la Audiencia de Panamá, al nord, la Audiencia de Quito, que
en Perú, clar.
Quito, que integraba tot
Ecuador,
tot Ecuador, sí. Y la Capitanía General de Venezuela, que es la actual Venezuela. Per tant, hi havia bases ja per pensar en un possible Gran Colòmbia. No era un somni molt irrealitzable. Es podia portar a terme la Gran Colòmbia. El problema está en... bueno, hay ya unos problemas. Es veritat que el estat espanyol estava desfet, i que no tenia, no havia exèrcit colonial enlloc, ni a Anglaterra, ni a Estats Units, lo havia, les 13 colònies, no hi havia exèrcit colonial, i tampoc ho havia a les colònies espanyoles. Hi havia milícies, de qui sorgeixen molts d'aquests generals, que eren coronels de milícies, de voluntarios, que feien ahí un entrenament militar per fer únic més aviat.
Sí, que feia una mena de policia, o si hi havia alguna cosa una mica...
I també molt simbòlic, Vull dir, era un honor formar part de les milícies, i bueno, els nens bé, de les famílies bé criolles, doncs, eren tots coronels...
I es feien uns uniformes fantàstics.
Molt macos, sí. I dragones de la reina i coses aquestes tan maques, no?, de l'exèrcit.
Sí, però la veritat no era un exèrcit.
No, eren milícies de voluntaris, vull dir, no hi havia exèrcit. I tampoc hi havia allò que es deia los batallones fijos. Eren quatre i eren més aviat molt poc fixes. Vull dir, més trontollava una mica aquests batallons fixes, no tenien gaire fixació. Per tant, bueno... sí que és cert que es va desfer tot l'imperi, però sí que és cert que, bueno, que Bolívar sí que tenia aquesta idea de la Gran Colòmbia. Vull dir, per què no? Vull dir, si han aguantat 300 anys o 200... i tants, el domini espanyol units, per què no continuar units
sense un sol estat?
Un sol estat. De quina manera? Jo crec que la manera ideal era la confederació. Perquè, clar, és cert, de Caracas a Quito, a Guayaquil, impossible. Mm-hmm. És impossible la comunicació.
De fet, això era el que proposava Santander, clar. Aquest general que es va oposar a Bolívar, que van ser aliats molt de temps.
Van ser aliats, clar. Sí. Quan Bolívar pensava també la Gran Colòmbia.
Sí. Bolívar es va enfadar una mica quan Santander va estar implicat amb el seu intent d'assassinat.
Sí, bueno.
És comprensible, també s'ha d'entendre.
Sí, normalment una situació així porta que hi hagi un mal rotllo.
Sí, de veritat, no ens enganyarem.
No,
sí. Dir, però en tot cas sí que havien estat aliats durant molts anys.
Sí, sí. I el projecte de Santander era un projecte molt factible, vull dir, d'una confederació d'estats en què cada cabdill de local controlava el seu poder i tenia les seves llibertats i la seva capacitat d'actuació, però amb una política comuna.
Que teòricament afavoria a tots, a més a més, en aquest cas, perquè una mena, no exactament d'Unió Europea, una mica més rígida, però a l'americana i d'aquella zona, que els hagués anat molt bé, diguéssim, com a concepte,
sí.
No?
Sí, que el concepte era un concepte molt vàlid, no? I, bueno, estic pensant en una situació d'altres revolucions bolivarianes més contemporànies que estan pensant en aquesta... confederació bolivariana.
La Venezuela actual de Chávez.
De Chávez, no?
Dona voltes amb aquesta idea.
Aquesta idea, no? Que és de Santander.
Sí, li diuen bolivariana, però és de Santander. A Bolívar no li hagués fet cap gràcia, no?
Cap gràcia, no. Més aviat de Santander. Però, bueno, això s'ha de dir molt fluixet.
Sí,
no. Venezuela i Colòmbia no és que tinguin gaire bones relacions, no? Però...
De fet, durant tot el segle XIX, quan el projecte de Gran Colòmbia fracassa per la secessió de Venezuela i Ecuador i perquè cadascú un cop ja es troba amb el seu territori consolidat, els interessos xoquen amb la possibilitat de cedir una part d'aquests interessos i malgrat que durant gairebé 150 anys periòdicament anirà sortint, fins i tot les guerres internes i les guerres externes de tota aquesta zona pesa molt aquest tema de la Gran Bolívia. Li estaran donant voltes constantment i quan hi ha una proclamació que algú llença un tret a l'aire, el tema de la Gran Bolívia surt.
La Gran Colòmbia.
Ah, la Gran Colòmbia, perdó el lapsus, sí, gràcies.
És que Bolívia es diu Bolívia per anar a Bolívar i en canvi Bolívar no va estar mai a Bolívia i en canvi allà on va estar Bolívar no hi ha Bolívia.
Tot i així ha estat un lapsus. No, gràcies per intentar salvar-lo, però m'he confós Colòmbia amb Bolívia, que Déu-n'hi-do. Això és una altra qüestió. Ara m'agradaria saber una mica què hagués passat si amb aquesta Gran Colòmbia amb respecte al veí del nord, perquè la Gran Colòmbia no va poder ser per raons clarament internes, però la seva política exterior hagués sigut realment impressionant. Un gran estat que hagués cobert del Carib al Pacífic, tota aquella zona hagués tingut un pes diplomàtic brutal, sobretot amb els Estats Units.
Clar, a veure, és que és tota la... Bueno, actualment la producció de petroli, de gas, de sucre, de cacao, de cafè, vull dir, tota l'energia del món està allà, vull dir, allà està ja concentrada, per tant, això l'hagués fet tenir un pes important econòmic i un contrapès molt fort, perquè qui s'atreveix a entrar al Carib si n'hi ha una potència com aquesta?
Clar. I que, a més, s'hagués pogut autoconsiderar no l'hereva de la presència espanyola i que, per tant, cada vegada que els espanyols haguessin perdut Puerto Rico o haguessin perdut Cuba, que hauria acabat passant, potser aquesta gran Colòmbia hauria dit, home, jo que estic aquí al Carib, jo que sóc l'hereu de la vella no sé què, me'ls podria quedar jo. I, per tant, hauria creat una situació de molt major equilibri dintre del Carib entre la gran Colòmbia, el sud, i els Estats Units d'Amèrica al nord.
Doncs, com deien, si els Estats Units de Colòmbia s'haguessin consolidat, els altres Estats Units, els del nord, no haurien pogut dominar la zona de l'istme de Panamà i imposar la creació d'una república sota la seva protecció. El canal el podrien haver construït els colombians sota la mirada dels nord-americans.
Mr. President Leguía, he de felicitar-lo per la culminació d'aquesta gran obra. El canal bolivarià coneix els dos oceans que banyen els nostres països.
Gràcies, senyor presidente Roosevelt. Aquesta és una obra que ha de ser un motiu d'orgull per totes les nacions americanes, des de Terranova fins a la Patagònia, i ha de servir per recordar al món la força dels Estats Units.
Moltes gràcies, president Leguía.
Em refereixo als nostres Estats Units, als de Colòmbia, i no als seus, òbviament. Encara que, sens dubte, també sou una gran nació.
És clar, és clar. President Leguía, Augusto, si em permeteu la confiança.
I tant, Teodoro, i tant.
Ja sabeu que l'esclat de la guerra a Europa i a les seves colònies és cosa de poc temps. Un any, dos o deu, qui ho sap. Però la guerra esclatarà i serà una guerra que afectarà tot el món. El canal bolivarià serà un objectiu clar de totes les potències en guerra. Crec que en aquest sentit els americans ens hem d'unir. I nosaltres, els Estats Units d'Amèrica, estem disposats a enviar des d'ara mateix una força militar al canal per assegurar-ne la neutralitat.
Us agraeixo l'oferiment, però les nostres tropes són perfectament capaces de mantenir lliure d'atacs al canal de Panamà. Lliure de qualsevol atac, fins i tot de potències que no són europees, que quedi clar.
Ho referiu al Brasil o a Mèxic?
Jo ja sé a qui em refereixo.
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Aquí hem vist un president de la Gran Colòmbia a principis del segle XX molt dur i molt ferm.
Molt gallet
en les seves posicions. Hagués pogut ser tan gallet davant del Theodore Roosevelt?
Potser no tant, però molt més del que ho han pogut ser cap dels altres presidents que hi ha hagut a Amèrica Llatina. És a dir, segurament els Estats Units d'Amèrica haguessin continuat tenint un avantatge brutal per capacitat industrial respecte a qualsevol alternativa dintre del continent americà. I em sembla que la prova d'això és que ni tan sols el Brasil, sent un monstre com és, geogràfic i demogràfic, tampoc no estan mai en condicions de plantar-li cara de debò. Per tant, jo crec que els Estats Units d'Amèrica haurien continuat sent hegemònics en el continent americà, però evidentment ho haurien tingut bastant més complicat del que ho han tingut.
El doctor Lavigne em sembla que discrepava, per la cara que posava, sí, potser me l'interpreto, eh?
No, està molt ben interpretat. A veure, tenint en compte les possibilitats econòmiques de la Gran Colòmbia, el desenvolupament d'una potència hegemònica del nord de Sud-amèrica, jo la veig molt probable i molt possible. Si té, per una banda, el suport anglès i, per tant, l'accés a la tecnologia que pot aportar Anglaterra i la capacitat econòmica interna i la capacitat de consum, perquè, clar, hi ha un creixement demogràfic molt fort després de la independència, molt important. I això genera una capacitat de consum interna increïble. haguéssim pogut plantar cara, potser... Jo crec que sí, que tan gallito com...
Sí, com, la, sí, com el sentíem, allò...
Sí, sentien,
Jo insisteixo en el contraexemple brasiler. El Brasil és molt gran i tampoc no s'han acabat de sortir.
Però quan es va independitzar Brasil? Brasil va portar la monarquia al territori.
Sí, sí, sí.
Va ser el primer imperi brasileny, el segon imperi brasileny. Vull dir, amb una major vinculació a Portugal, o, bueno, poder Portugal... en Brasil, seria més aviat la colònia de Brasil era Portugal, però això jo crec que el fet de no tenir l'estat controlat sí que tira una mica cap al darrere, perquè has d'invertir a Brasil si pots invertir en Portugal, que és la metròpoli. Tant en canvi allà tens tot, vull dir, ets tu.
En tot cas, el que sí que és cert és que si la Gran Colòmbia s'hagués convertit en una gran potència també industrial, hauria representat un canvi molt notable en el que és la història del segle XX. Si realment hagués triomfat en aquest sentit i econòmicament, perquè ens obligaria a fer tot un replantejament general sobre els equilibris en el món, segur. Per tant, és molt tentador plantejar-se la qüestió.
Ja em perdonaran els senyors doctors historiadors, però quan veus una mica la realitat dels últims 150 anys, més o menys, de l'Amèrica Llatina, clar, veus una colla de desastre rere desastre, que en molt pocs casos alguns d'aquests països s'han sortit correctament, passant èpoques, Argentina o Xile, per exemple, passant èpoques realment dures, però... s'han anat sortint i mantenen uns estàndards de qualitat de vida decents, diguéssim, en comparació a Europa, etcètera, etcètera, però en canvi veus altres països que realment les diferències econòmiques internes i la desestructuració de la societat és molt gran, i això, jo no sé si això hagués salvat una situació estatal més positiva, diguéssim, no ho sé, o potser el mal precisament va ser aquest capdillisme, no ho sé...
Un argument en contra de la capacitat d'una Gran Colòmbia de desenvolupar-se econòmicament en forma similar als Estats Units d'Amèrica, per insistir en la meva tesi original, diguem-ne, seria que el Brasil del segle XX, també, malgrat tenir molts elements a fort, tampoc ho ha aconseguit. Recordem un llibre que em sembla molt interessant, de Stephen Zweig, que va escriure
Moments
Brasil...
Ah, no.
I, bueno, també va escriure Moments Estel·lars de la Història de la Humanitat, que és un llibre que els nostres oients haurien de llegir, que els agradaria molt.
Molt agradable, sí.
Moments Estel·lars de la Història de la Humanitat, però es va escriure un altre llibre, que era Brasil o País del Futuro. El Brasil, el país del futur, perquè ell va viure al Brasil, va acabar la seva vida al Brasil i va escriure un llibre amb el convenciment de que el Brasil seria el país del futur. El va escriure a finals dels anys 30, just al principi de l'any 40, alguna cosa per estil, i en canvi malgrat que Stephen Zweig era una ment privilegiada i un tio brillantíssim,
però tenir ments privilegiades no vol dir que tinguis perspectiva,
no.
Marx va dir que la revolució es faria a Suïssa, la revolució soviètica, crec que no anava molt encertat, vull dir,
bueno,
que...
i Rousseau va dir que la potència dominant del món seria Còrsega.
Però sense anar més lluny.
Els grans intel·lectuals...
Sí, de vegades aquestes coses, vull dir, tampoc és de fiar molt. El tema que comentava, doctor Lavinia.
Jo vull insistir en la meva tesi, de que sí és possible un desenvolupament econòmic i industrial en la Gran Colòmbia. Parlaves de Brasil. Estàs segur de que estàs parlant de Brasil? Perquè Brasil és una gran potència. Potser no té els estàndards de vida que tenim en Europa, però tampoc aquests estàndards estan a Nord-Amèrica. Vull dir, a Nord-Amèrica hi ha una situació d'irregular repartiment de la riquesa
molt més intens que a Europa.
Sí, sí. Vull dir, per tant, el fet de que hi hagi una població en la misèria no vol dir que no hi hagi una capacitat industrial, una capacitat de riquesa. Uh-huh. Jo penso que ciutats com São Paulo... Vull dir, enlluernant a Barcelona,
Sí, sí, São Paulo impressiona molt. Amb 20 milions d'habitants impressiona molt. Sí. Però tot i així, diguem-ne que mentre que coneixem moltes marques industrials nord-americanes, difícilment en podríem citar gaires de brasileres, i difícilment trobaríem grans inversions a l'exterior fetes per les empreses brasileres, i en canvi en trobaríem moltes fetes per les americanes. I al Brasil el que trobaríem són inversions europees i americanes dintre del Brasil que li extreuen, no?
Jo recordo que les últimes negociacions més dures que ha tingut Bolívia no han sigut con Repsol i PF, sinó com Petrobras, vull dir, la petrolera brasileña. Sí. Vull dir que, tanto perquè Els tentacles del poder brasiler estan per tota Amèrica Llatina, i és el cap, bueno, és la potència industrial d'Amèrica del Sur. Per tant, veiem que poden portar a terme una política expansionista amb els veïns.
Sí, de fet l'han portada.
I l'estan portant, perquè són una gran potència econòmica i industrial també.
Ens queda poca estona, però m'agradaria que comentéssim mínimament el tema de l'aparició de Chávez i la inspiració en Bolívar. Va això cap a una gran Colòmbia, el que pretén és, encara que ho pretengui, òbviament no hi ha ni una continuïtat territorial amb el que està parlant, per tant és evident que això no podria ser igual, en tot cas, però realment el fet de que si Chávez o des d'una visió més dretana un altre Uribe aconseguissin concentrar esforços de diversos estats sud-americans, Sud-amèrica se'n podria sortir molt millor, alguns països o alguns estats de Sud-amèrica se'n podrien sortir molt millor que no pas ara.
Home, és evident que
no estic dient res a favor de Chávez, només amb aquest punt,
Vull dir que... bueno, és igual,
a favor o en contra és igual.
Vull dir, un projecte Llatinoamèrica de confederació d'interessos de diferents països és un projecte, jo crec, molt, molt ric, molt interessant i molt estimulant. Perquè, clar, Nicaragua què és? O Honduras, Salvador, res. Però Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolívia, Ecuador, Perú, Mèxic...
Sí, una organització d'estats americans que funcionés.
Vull dir, com la Unió Europea, vull dir...
Podria ser una altra cosa. Ens n'hem d'anar. Doctor Junqueras, moltíssimes gràcies. Doctor Lavinia, moltíssimes gràcies a tots dos per la seva presència aquí per parlar d'una entelèquia com és la Gran Colòmbia. Això és el nas de Cleòpatra.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Oriol Junqueras. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Raskin. Tècnic, Dani Jiménez. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Jaume Cardús i Xavier Martín.